Totes les biblioteques de l'Hospitalet han tancat avui en una jornada de vaga general de la plantilla. A partir d'avui, aquesta mobilització serà indefinida els divendres i dissabtes. A la plantilla de les biblioteques de l'Hospitalet hi ha treballadors que depenen de la Diputació i altres, els tècnics auxiliars de biblioteca, que formen part de l'Ajuntament. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta mobilització dels bibliotecaris. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. El pla del Samuntà de reforma urbanística i social dels barris del nord de l'Hospitalet començarà a caminar al juny. Segons ha informat l'alcalde David Quirós, en la visita de la delegada del govern Pilar Díaz a l'Hospitalet, a finals de mes arribarà al ple municipal l'encàrrec de 5 actuacions urbanístiques al Consorci per la reforma del Gran Via i el Samuntà. El concurs de cocteleria per a joves professionals Trofeus Ciutat de l'Hospitalet arriba a la seva edició número 40 i ho ha celebrat de la millor manera pel que fa a la part local, ja que Cairín Hernández, una de les estudiants hospitalenques, ha estat guardonada. L'Atlético Marina, el Campi i l'Hospi Atlètic són els tres equips de l'Hospitalet que continuen vius en les eliminatòries d'ascens del futbol territorial català. Serà la segona i definitiva eliminatòria per pujar de categoria. Jornada de vaga general a les biblioteques, una vaga que a partir d'ara serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona. A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'afegeix a la vaga d'avui divendres a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions.
Aquest divendres, les biblioteques que tenen horari matinal al Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, la Central Tecla Sala i Can Sumarro, han estat totalment tancades. A l'Hospitalet, el col·lectiu d'auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga, però en principi només aquest divendres, tot esperant que el govern municipal mogui fitxa. Sota el lema «Revaloració ja», el col·lectiu tècnic auxiliar de biblioteca de l'Hospitalet reclama a l'Ajuntament que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional, i no pas un d'inferior, una reivindicació laboral que plantegen des de fa 15 anys.
Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política, i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
Igualment, reclamen més plantilla per millorar el servei que rep la ciutadania i evitar sobrecàrregues, i que es destinin més recursos al manteniment per evitar situacions com haver de tancar per goteres o manca d'aire condicionat, com passa sovint a la biblioteca Tecla Sala.
El tema de manteniment, el tema de les baixes, el tema de les bosses de treball, el tema de la climatització, el tema de les goteres, i per tant tot això se suma a aquesta sensació de dir la situació en la que ens trobem és la sensació d'estar poc valorats.
També reclamen que es corregeixi la bretxa salarial de gènere i, tenint en compte que les biblioteques presten servei els caps de setmana, hi hagi més mesures de conciliació personal i familiar. La Marea Negra, el moviment reivindicatiu dels treballadors i treballadores de les biblioteques, s'ha concentrat a la plaça de l'Ajuntament per anar tot seguit a la manifestació unitària de Barcelona.
I sobre aquestes reivindicacions dels bibliotecaris, l'Hospitalet en Comú Podem ha volgut donar suport a les demandes del personal de les biblioteques de la ciutat i han assistit a la concentració que han fet aquests professionals a la plaça de l'Ajuntament. El portaveu del grup municipal, Manuel Domínguez, ha denunciat la degradació d'un dels serveis públics més ben valorats per la ciutadania, que actualment, segons ha afirmat, pateixen greus deficiències per la deixadesa de l'equip de govern.
Estan demanant una cosa que és absolutament justa, però més enllà estan demanant també la millora en personal, la millora de les infraestructures de les biblioteques de la ciutat. Les biblioteques de la ciutat, de l'Hospitalet, són una joia. Són un element de cultura, de dinamització cultural, de democratització de la cultura, molt ben valorat, sempre és el servei més ben valorat per la ciutadania, perquè fan una feina extraordinària malgrat la seva situació i, per tant, mereix un suport per part de totes les institucions, també del govern local, que no està tenint.
I continuem amb més mobilitzacions. L'Escola d'Educació Especial Escorça ha tornat a manifestar-se a la plaça de l'Ajuntament per demanar un nou centre. Reclamen una resposta immediata i asseguren que no poden esperar la construcció del nou hub educatiu.
Des del 2012, que se'ns promet que l'Escorça passi a un altre centre, hem esperat 12-13 anys i no volem esperar molts més anys. Volem una resposta immediata d'una vegada.
La comunitat educativa de l'Escola d'Educació Especial Escorça diu prou. Reclamen una resposta immediata per la seva situació que fa anys que s'allarga. Per això s'han manifestat de nou a la plaça de l'Ajuntament. El nou hub educatiu que projecta l'Ajuntament al voltant de l'escola Ausias Marc hauria d'acollir l'Escorça, però des del centre asseguren que no poden esperar més.
Sí que van veure, no?, les condicions que tenim al centre, van entendre les nostres necessitats, però no saben donar-nos una resposta immediata més que el tema del projecte del hub educatiu. Per tant, el que reclamem nosaltres és tenir una resposta immediata. Potser no per setembre, però sí de cara a l'altre proper curs i no esperar 4, 5, 6, 7 anys que el projecte del hub es pugui dur a terme.
Des del centre denuncien que l'equipament actual ha quedat petit i que no disposen de l'espai necessari per poder atendre l'alumnat i oferir-los una educació de qualitat.
Bueno, les condicions actualment són la falta d'espai, la falta de personal, la falta de recursos per poder donar una educació de qualitat als nostres infants, que considerem que són dels que més ho necessiten. Llavors, tornem aquí un dia més a reivindicar totes aquestes necessitats que ens estan faltant.
Que hi ha més alumnes en les classes, necessiten més espacio, més patio, que sigui la classe més gran.
De fet, espais com el menjador s'han reconvertit també en la sala de logopèdia i la infermeria, una situació que volen que s'acabi ja. L'Escorça ha rebut avui el suport dels bibliotecaris que també es manifestaven a la plaça de l'Ajuntament.
El govern municipal farà els primers encàrrecs del Pla Integral de Reforma i Millora dels Barris del Samuntà durant el ple municipal d'aquest mes de juny. Aquest pas marcarà l'inici de les primeres actuacions urbanístiques previstes en aquesta àrea estratègica de la ciutat.
El Pla Samuntà afecta una superfície de prop de 2 quilòmetres quadrats, als barris de Pubilla Casas, La Florida, Les Planes, Coiblanc i La Torrassa. Hi resideixen 140.000 persones, gairebé la meitat de la població de l'Hospitalet, sent una de les zones amb més densitat demogràfica d'Europa. L'anunci dels primers encàrrecs vinculats al pla ha estat realitzat per l'alcalde David Quirós, aprofitant la visita institucional de la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, al Mercat de Bellvitge.
Ja estem treballant, si tot va bé en aquest ple de juny, farem l'encomana de gestió precisament al Consorci de diferents projectes per tal de poder començar a aterrar i a concretar aquelles necessitats de transformació d'aquests 5 barris que necessiten una visió molt integral.
Tothom està treballant de valent, estem corrent, de fet, i crec que bé, és molta feina, l'haurem de fer en els propers anys, però de moment avancem de manera molt adequada. S'està treballant per definir, des del punt de vista dels paràmetres urbanístics, què és tot allò que encaixa amb la ciutat de l'Hospitalet en aquella zona.
L'alcalde també s'ha referit a l'intercanviador ferroviari de La Torrassa. Ha explicat que tant la Generalitat com l'Ajuntament resten a l'espera que el Ministeri de Transports faci públic l'estudi informatiu necessari per desencallar la seva execució.
Per la ciutat de l'Hospitalet és estratègic i en això estem treballant i estem satisfets del recolzament i del compromís del Govern de la Generalitat precisament perquè des del Ministeri s'impulsi ja aquesta infraestructura tan necessària i que fa tants anys que en parlem.
El govern municipal considera que tant el Pla Samuntà com l'intercanviador de La Torrassa són projectes estratègics per afrontar els reptes urbanístics, socials i de mobilitat de les properes dècades.
L'Ajuntament ha engegat un pla de mecenatge esportiu per apropar a clubs i entitats noves fórmules de finançament privat. L'eix vertebrador serà el programa Espanya Competeix del Consell Superior d'Esports, que ofereix incentius fiscals a les empreses patrocinadores.
L'Ajuntament ha posat en marxa un pla de mecenatge per fomentar la col·laboració entre entitats esportives i petites i mitjanes empreses. L'objectiu és ajudar els clubs locals a trobar noves vies de finançament més enllà de les subvencions públiques. Un impuls econòmic que vol ajudar-los a professionalitzar-se i a tirar endavant els seus projectes esportius.
Buscar patrocinadors sempre és una tasca molt complicada per les entitats esportives i més les petites, entre cometes. Els clubs esportius que no són professionals doncs, ens nodrim de les quotes dels nostres associats, de les ajuts públics que podem tenir, com l'Ajuntament o la Generalitat, però si volem ser competitius doncs, sempre és molt important doncs, tenir més recolzament per ser una mica més competitius a nivell d'ajudar més els nostres esportistes quan fan desplaçaments millor a nivell individual, posar més recursos a nivell d'entrenadors, que potser sempre fa falta, ja ho fem, però encara es podria fer més, millor material, sempre és positiu.
El programa s'adreça especialment als clubs, però també als esportistes individuals com l'Ethan, un jove pilot de motociclisme de l'Hospitalet.
Trobar algun patrocinador que es vulgui pujar al nostre vaixell per continuar pujant en diferents campionats fins a arribar al campionat del món. De moment estem anant per lliure, però ara ja em toca donar el salt a un equip, llavors costa molts diners i la meva família és una família treballadora, llavors no pot arribar a portar.
El pla de mecenatge esportiu de l'Ajuntament es vehicula a través del programa Espanya Competeix, que impulsa el Consell Superior d'Esports, un projecte que ofereix incentius fiscals a pimes i autònoms. Així, les empreses que vulguin fer una donació podran deduir-se entre el 45 i el 55% de l'impost de societats.
Ya no es lo mismo ir a una empresa o que una empresa nos pueda dar 2.000 euros si va a recuperar el 45%. Tenemos la posibilidad de que, oye, vamos a o queremos potenciar el trabajo de nuestros entrenadores, queremos contratar a un fisioterapeuta, desarrollo de nuestra área femenina, el impulso de las licencias, proyectos de deporte inclusivo, todo eso entra.
El programa Espanya Competeix s'ha donat a conèixer durant una sessió informativa que ha organitzat l'Ajuntament. Una primera mesura del Pla Local de Mecenatge Esportiu que vol oferir acompanyament a empreses i entitats.
El Partit Popular denuncia les condicions en què es troba el poliesportiu de les Planes. La portaveu del grup municipal, Sònia Esplugas, ha explicat avui en roda de premsa que el contracte amb l'empresa que gestiona aquest equipament està caducat des de fa 8 anys i que, per tant, no hi ha cap inversió. Denuncien que els treballadors es queixen que cada cop que plou s'inunden les instal·lacions i, a més, amb aigües fecals, i que també hi ha un greu problema en la climatització que provoca que s'hagin d'obrir les finestres de la piscina interior. Els populars portaran aquesta qüestió al pròxim ple, reivindicant l'actuació immediata del govern municipal.
Exigimos de una vez por todas que el ayuntamiento se ponga las pilas también en materia deportiva. Ellos se llenan, el Partido Socialista se llena la boca de hablar del deporte base, de un servicio bueno para los usuarios, en este caso de las piscinas y en este caso del polideportivo de las Planas, pero lejos de la realidad los usuarios lo que hacen es lamentar la situación en la que se encuentra el polideportivo. Vamos a presentar una moción en este sentido para el próximo pleno, reivindicando un calendario de inversiones, también reivindicando pues, que de una vez por todas el ayuntamiento o bien decida coger la gestión directa de este polideportivo o bien haga las gestiones necesarias para llevar a cabo una nueva contrata.
És jove, ja col·lecciona diferents mencions a un camp poc conegut com és el de l'astrofísica. Parlem de l'hospitalenca Clàudia Soriano, que acaba de rebre un nou reconeixement, el Premi Sant Jordi en Ciències Físiques de l'Institut d'Estudis Catalans. La tenim a l'altre costat de la pantalla. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, l'astrofísica és una branca poc coneguda de la física. Per la gent que no sigui experta, com explicaries què és l'astrofísica i tu concretament què aspecte estàs estudiant els últims mesos?
Doncs l'astrofísica al final és la branca de la física que estudia l'univers, estudia doncs, com funcionen tots els objectes que s'hi troben dins, des dels planetes, les estrelles, les galàxies. Jo particularment, la meva recerca se centra en els exoplanetes, és a dir, en els planetes que estan fora del sistema solar, que no són els típics que ens ensenyen a l'escola, Júpiter, Saturn, etc. I durant aquests últims anys, sobretot, m'he centrat en estudiar un tipus concret d'aquests exoplanetes que són els hot Jupiters. Són planetes com Júpiter o Saturn, però que tenen la particularitat que estan molt a prop de la seva estrella. Llavors, en el meu cas, doncs, la meva recerca es basa en simulacions sobre les atmosferes d'aquests hot Jupiters.
Com dèiem, ara has rebut el premi de l'Institut d'Estudis Catalans. Abans havies estat guardonada amb els Premis Donatic de la Generalitat. Com reps aquests reconeixements?
Doncs la veritat és que amb molta il·lusió, amb molt d'agraïment sobretot. La recerca al final és una cursa de fons, doncs, es requereix doncs, molta constància, dedicació, proves, i d'alguna manera aquests reconeixements donen doncs, petits impulsos no?, per seguir treballant. Al final s'agraeix doncs, no?, que algú hagi dedicat el temps a apreciar i valorar la feina que estem fent i doncs, sempre ajuda a continuar endavant i sobretot doncs, també visibilitzar no?, algunes branques, sobretot de ciència, per exemple, o l'astrofísica, que potser sovint queden una mica més fora de l'abast de tothom.
Com ens explicaves a l'inici, t'has especialitzat en exoplanetes, no?, els planetes que es troben fora del sistema solar. Quines són les darreres novetats que es coneixen sobre aquest tema, que és bastant nou?
Sí, exacte. Com tu dius, la ciència dels exoplanetes és molt recent, no va ser fins fa 30 anys pràcticament que es va doncs, confirmar no?, el primer exoplaneta, i des d'aquell moment és una ciència que ha fet un gran boom. Sobretot en els últims 30 anys hi ha hagut un gran boom a nivell de descobriments, és a dir, fins a dia d'avui n'hem descobert més de 6.000 exoplanetes, però ara mateix estem entrant en una nova era, perquè sobretot gràcies a alguns nous telescopis, com per exemple el telescopi James Webb, estem no començant ja, o sigui, no, a part de continuar detectant més exoplanetes, estem començant ja a caracteritzar-los, és a dir, saber exactament de què estan fets, quins compostos hi ha a la seva atmosfera, com es van crear, com han evolucionat, i això doncs obre portes a molts camps a la investigació dintre dels propis exoplanetes.
Has estudiat el bosó de Higgs i planetes de fora del sistema solar. Quin seria el teu somni com a investigadora? No sé si el de trobar signes de vida fora del planeta Terra.
A veure, sí que és veritat que si algun dia doncs, descobríssim evidències de vida no?, fora de la Terra, seria un dels grans descobriments, jo crec que per la humanitat, no?, ja que canviaria completament la percepció de nosaltres mateixos i de la vida i el nostre lloc a l'univers. Però dintre dels exoplanetes, a part de buscar vida, hi ha altres coses no?, que es poden estudiar. I a veure, a mi particularment m'interessa sobretot doncs, entendre com són aquests mons, no? És a dir, com funcionen les seves atmosferes, com evolucionen en el temps, com interactuen també doncs, amb l'interior dels planetes. El meu objectiu d'alguna manera seria intentar doncs, desenvolupar i doncs, contribuir no? al desenvolupament de models cada vegada més complexos i més realistes que ens permetin doncs, entendre com són les atmosferes d'aquests planetes i sobretot algo així com fer doncs, meteorologia no? o climatologia en altres mons que estan a centenars de milers i milions de quilòmetres.
Aquesta entrevista l'estem fent per videotrucada perquè ara et trobes a la Universitat de Southampton, al Regne Unit. Ets investigadora postdoctoral d'astrofísica. Què estàs fent allà, a Southampton, i si tens la intenció de continuar investigant a l'estranger o tornaràs a Catalunya?
Doncs fins ara, una mica el que he comentat, m'havia centrat en aquests hot Jupiters, no? Però estic una mica ampliant la meva recerca, ja no només estudiant aquests planetes tan calents, no? Sinó estudiant altres tipus d'exoplanetes, com podrien ser planetes més terrestres, similars a la Terra, o inclús planetes que s'assemblen a Neptú. Fins ara també havia fet doncs, simulacions potser més localitzades de l'atmosfera. Ara, doncs, com comentava, estic ja desenvolupant models globals doncs, que permetin estudiar el conjunt de tota l'atmosfera. I sí, pel que fa al futur, doncs, a mi m'agradaria tornar a Catalunya. La veritat és que la carrera investigadora doncs, té aquesta component internacional, no? I el problema és que moltes vegades, en moltes convocatòries i processos de selecció a la mateixa Catalunya, és pràcticament imprescindible haver passat un parell d'anys a l'estranger després de fer el doctorat. Llavors, això fa d'alguna manera que els investigadors ens veiem obligats a marxar fora si volem continuar progressant, perquè si no se'ns tanquen doncs, moltíssimes portes i dintre del nostre propi territori, no? Llavors, bueno, tot i aquest hàndicap, sí que és veritat, doncs, que estic aprofitant al màxim aquesta experiència, aprenent noves tècniques, treballant amb grups molt internacionals i com deia, amb moltes ganes de tornar el més aviat possible i doncs, que el que hem après aquí es pugui aplicar també a Catalunya.
Doncs esperem, Clàudia Soriano, investigadora d'astrofísica de l'Hospitalet, esperem això, que tornis aviat amb investigacions i que continuïs col·leccionant premis.
Moltes gràcies.
I nosaltres continuem a l'informatiu parlant de la propera visita del Papa Lleó XIV. Un grup de feligresos de la parròquia Mare Déu de la Llum de la Florida aniran a Madrid per veure el pontífex.
La parròquia de la Mare de Déu de la Llum, al barri de la Florida, ja ho té tot a punt per la visita del Papa Lleó XIV. No rebran pas a Barcelona, sinó que viatjaran fins a Madrid per acollir el pontífex. La manca d'entrades per mobilitzar tots els fidels interessats ha decantat la balança per fer el peregrinatge que arrencarà aquest dissabte.
La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en 2 setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid, oferim l'opció d'anar a Madrid.
La implicació dels membres de la parròquia ha estat total. Aquests dies han participat en el repartiment de banderes del Vaticà i samarretes commemoratives. Un grup d'ells prové de Chiclayo, la ciutat peruana on Robert Prevost va ser bisbe durant gairebé una dècada.
I el que hem preparat és com que tenim un bon grup de Perú i de fet de la diòcesi del Papa, que és de Chiclayo, han preparat un bàner que diu Chiclayo con el Papa. Llavors posarem els peruanos davant per poder tots, probablement no ho crec, però saludar el Papa. La gent em diu, dona-li una carta al Papa? No és tan fàcil. Accedir al Papa has de tenir molta sort per poder parlar amb el Papa.
La de Lleó XIV serà la primera visita d'un papa a Espanya des de la de Benet XVI el 2011. El mossèn Iñaki Marro va poder conèixer en persona el Papa Francesc i creu que l'actual líder catòlic ja ha marcat distàncies amb el seu predecessor. El considera determinat, però subtil i silenciós alhora. A més, coneix molt de prop la seva mà dreta.
És una persona molt ben preparada, és molt diferent, des del meu punt de vista és diferent, com a mínim en les formes exteriors, el papa Francesc. Jo crec que és un papa més lent, no? A l'hora de parlar, més reservat, és americà, és un papa americà, però està molt ben format. Jo crec que ell sí que sap el que vol. El papa no el conec, però sí el seu secretari. Tinc el WhatsApp del secretari, tinc el mail del secretari. L'Edgar va estudiar, Edgar Rimaicuya, que és el secretari del Papa, doncs va estudiar amb mi a Roma i vam coincidir sobretot a Jerusalem quan fèiem el curs d'arqueologia.
En total, 120 feligresos viatjaran a Madrid des de la parròquia hospitalenca.
El concurs de cocteleria per a joves professionals Trofeu Ciutat de l'Hospitalet arriba a la seva edició número 40. Ahir es va celebrar aquest concurs amb 9 estudiants que van demostrar tot el que han après durant el curs a partir de les seves creacions. Hem de felicitar el Centre Municipal de Formació i Ocupació de l'Hospitalet perquè una de les seves alumnes va estar entre les premiades.
3, 2, 1... Els concursants trenquen el gel sacsejant els nervis i abocant la seva creativitat en copes de cristall.
És un còctel a base de vodka, de sirop, que és un vodka molt neutre, sin olor i moltes vegades sin sabor. Tiene un licor de violetas, aparte de eso tiene como acompañamiento un cordial de limón y manzanilla y un perfume de lima y manzanilla también. Es un cóctel muy floral, no es dulce, es un tanto amargo y es muy parecido a un gin tonic, solo que es un vodka tonic.
No hi ha cap temàtica específica. Els joves li donen voltes a la seva imaginació per elaborar una idea original.
Es un cóctel inventado, pero se me ocurrió de la sandía, porque es muy refrescante para esta calor y dije, bueno, me va a ir bien, dije, ¿no? Y eso, así fue.
Enguany han competit 9 estudiants de cocteleria de 6 escoles diferents d'arreu de Catalunya.
Per nosaltres el primer objectiu és pedagògic, exposar-los una mica a l'ambient professional d'un concurs. Estan valorant veritables professionals de la cocteleria o bartenders, com els diem ara, i suposa un salt qualitatiu. Si ja no estan fent els còctels doncs, pels seus companys o per la pràctica diària doncs, del seu certificat professional, sinó que una mica els empenyem una mica a que es professionalitzin i a que es mostrin davant del públic, preparin davant del jurat.
Siento que es una buena oportunidad de darte a conocer tu trabajo, de a pesar de que estamos aprendiendo y empezando, es una super oportunidad para darte a conocer de lo que te gusta hacer y lo que te gusta sentir.
Autèntics professionals de l'ofici s'han encarregat de jutjar els còctels, tant en la part tècnica com en la del sabor.
El jurat tècnic no prova el còctel, sinó que determina tècnicament si està ben executat, que la presentació sigui correcta, que diguem-ne que l'habilitat i la perícia del bartender o la bartender sigui l'adequada. El jurat degustador comprova que el còctel estigui correctament equilibrat, que tingui el sabor que ha de tenir, que no hi hagi doncs, algun component que destaqui per sobre d'un altre.
En concret, dues de les participants són alumnes del Centre Municipal de Formació i Ocupació de l'Hospitalet i, de fet, una s'ha emportat el premi a la millor degustació.
Me sentí bien, confiada en mí misma, ¿no? Y con mucha seguridad. En un futuro me veo como una gran coctelera, pues me gusta mucho, ¿no?, aprender eso y creo que voy bien.
Tant la primera classificada del trofeu com la guardonada en la categoria de menors de 21 anys estudien ambdues a l'Institut Gastronòmic de Barcelona.
Tres equips de l'Hospitalet continuen vius en les eliminatòries d'ascens del futbol territorial català. Són l'Atlético Marina, el Campí i l'Hospi Atlètic.
Superat el primer esglaó del play-off, ara toca afrontar la segona i definitiva eliminatòria d'ascens. L'Hospitalet encara té tres representants i tots tres busquen jugar la temporada vinent a la tercera catalana masculina. Només un d'ells disputarà el partit d'anada a domicili. Es tracta del Campí, segon classificat del seu grup i probablement favorit en l'eliminatòria contra el Daumar. Els de Juan Vilchez buscaran un bon resultat a Sant Cugat per rematar la feina la setmana vinent al municipal del Gornal.
Lo bonito va a ser vivirlo, ir a Cerdanyola a jugar o a Sant Cugat con toda esta afición que se lo merece todo. Y nada, estamos a 180 minutos de conseguirlo y vamos a por ello.
Afrontamos con las más ganas posibles. Si se ha sacado ahora, vamos a ganar, vamos a subir, lo tengo clarísimo. Este escudo es de mi padre, de mi abuelo, de toda mi generación. Es lo que más quiero, aparte de mi familia, este escudo. Es lo mejor que hay, el Campí, lo mejor que hay.
També aspira a l'ascens la Fundació Esportiva l'Hospitalet Atlètic. Després de moltes temporades ocupant les primeres posicions de la classificació de quarta catalana, el conjunt de Dani Bernès té a tocar l'oportunitat de convertir-se en equip de tercera catalana. Els vermells jugaran el partit d'anada a casa aquest dissabte a 8:15 del vespre. El rival serà el Vistalegre C.
Al final, bueno, han quedado segundos. A mí me ha parecido un equipo muy bueno durante la temporada. Yo digo que tener la ida en casa me gusta más, pues a intentar que pues hacer un buen partido y luego ir ahí a poder ser con una ventaja para gestionar.
Bueno, yo creo que es un equipo que ens ha guanyat els dos partits, de veritat, i això ho tenim que agafar amb motivació per guanyar-los a ells.
El tercer representant és l'Atlético Marina. Els hospitalencs semblen haver pres la lliçó de la temporada passada i en aquest play-off s'estan mostrant molt més competitius. Disputaran el partit d'anada d'aquest dissabte a casa, a 9:45 del vespre, contra l'Arete.
I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i la digital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.